con los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado un buen capitán.
Nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries a televisió que us acompanya cada setmana en el nostre horari habitual. I avui el que farem primer de tot és presentar les grans novetats que tenim aquesta setmana. Tenim cinema, tenim Gravity, aquesta pel·lícula que han deixat també en Sandra Bullock fent d'astronauta, que dius... És possible? La Jenny la setmana passada ens deia que sí, que era possible. Ho comprovarem. Hem comprovat altres coses aquesta setmana. Pel·lícules com Tugans o sèries com Agents of S.H.I.E.L.D. que en parlarem avui en els 40 minuts especial que farem tertúlia sobre aquesta pel·lícula. Què més tindrem? Doncs xafarderies de Hollywood. A la Marta Sanz, productora i encarregada de xafarderies. Què tal, Marta? Com estàs?
Doncs una mica trista avui.
Per què?
Perquè, bueno, ja us avanço una notícia que és un breu, eh? Resulta que la Volkswagen deixa de fabricar la combi, la furgoneta de perdidos.
Doncs ja està. A partir d'ara, boicot a Volkswagen per deixar de fabricar aquesta furgoneta.
S'ha de dir que portava 60 anys. Okay, és dels automòbils al mercat més longeus, eh? Mira, m'ha fet pena he anat a la Lospèdia... I he mirat, bueno, fins i tot posava que no ho he agafat, perquè pensava que era molt
fruqui.
No calia. Els capítols, si voleu.
No cal.
A la Lospèdia, els capítols on surten les combis de Volkswagen.
La gent ho té allà, cal que ho diguem nosaltres. Tindrem en Jacint Casademont i les notícies calentes. També tindrem en Bernat Costa cap al final del programa, que avui torna aquesta temporada i ens parlarà d'un autor, Peter Batch. Això serà cap a la recta final del programa. Coses que també tindrem avui al Ningú no és perfecte. El concurs de Panini, que farem el sorteig i ja podem, de moment, encara no farem el sorteig, però us diem ja la pregunta pel mes d'octubre. Teniu fins al 29 d'octubre, tot el mes per endavant, per contestar la següent pregunta. Quin director famós ha dirigit el pilot d'Agents of S.H.I.E.L.D.? Teniu fins al 29 d'octubre. Ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com o també podeu deixar un missatge privat en el nostre Facebook. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte a la nostra web, ningunoesperfecte.cat. Així de fàcil. El nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. A través de la nostra compte de Twitter, @ningunoes, ja sabeu que ens podeu agregar tant a Facebook com a Twitter. I també a través d'iTunes o iVoox, escriviu Ningú no és perfecte i allà trobareu el canal de podcast del Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat. I comencem ja, sense més, amb el cinema.
Odeon Multicinemes, espai gironès, us ofereix aquest espai. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Explorer alcanzado. Explorer, me recibís. Explorer, cambio. Explorer. Astronauta fuera de la estructura. Doctor Stone está fuera de la estructura. Doctor Stone, suéltese. Tiene que soltarse. Si no se suelta, el brazo la va a arrastrar muy lejos. Céntrese en mi voz. Tiene que concentrarse. Estoy perdiendo su... Yo no podré seguirla. Tiene que soltarse. ¡Vamos!
¡Lo estoy intentando!
Houston, he perdido visual de la doctora Stone. Houston, he perdido visual de la doctora Stone. ¿Me recibe?
Sí, le recibo. Me he soltado. No, no lo sé. No lo sé. Estoy girando. No puedo, no puedo. El GPS no funciona. No puedo, no funciona. ¡Ah! ¡Ah! No puedo, nada, no veo nada.
Tierra.
No puedo respirar. No puedo respirar.
Coordenadas.
Para aquest tràiler, que ja m'estic angoixant, jo ja m'està venint de tot. Bé, això que escoltem és Gravity, pel·lícula d'Alfonso Cuarón amb Sandra Bullock i George Clooney. 7 anys després de la magnífica Hijos de los Hombres, Cuarón torna en Gravity, pel·lícula a la que ha dedicat els darrers 5 anys de la seva vida. El seu retorn ha estat avalat per les excel·lents crítiques que ha rebut Gravity. La idea de Gravity parteix, atenció, d'un guió escrit pel seu fill Jonás que succeïa en el desert. El seu pare li va proposar repetir la fórmula en un guió que escriurien junts, però que succeís a la termosfera, la quarta capa de l'atmosfera terrestre. És a dir, en principi, com veieu al tràiler, sembla que succeeixi a l'espai. Però no, succeeix, de fet, bastant a prop de la Terra. De fet, la idea era aconseguir que la Terra semblés a prop i lluny al mateix temps. Anem per la història. Un grup de 3 astronautes estan reparant el telescopi Hubble, gaudint de les vistes que ofereix la Terra a aquesta distància. Durant un descans, 2 dels astronautes, el comandant de l'expedició Matt Kowalski i la doctora Ryan Stone, surten de l'estació per aprofitar el temps d'esbarjo. Durant el descans, una pluja de brossa espacial provoca que la doctora Stone acabi girant sobre si mateixa, desplaçant-se sense control en la immensitat de l'espai. A partir d'aquí comença l'odissea de la doctora Stone per tal de trobar la forma que li permeti tornar a casa. Un dels aspectes més interessants és veure com s'ha rodat la pel·lícula. Per a les escenes on els protagonistes es troben a l'espai exterior, s'ha creat tot digitalment, excepte el rostre dels actors. Com s'ha fet? Doncs res. Es va rodar el rostre dels actors en un espai molt reduït, envoltats de llums LED, perquè la llum de la cara estigués sincronitzada amb la de l'espai. S'han fet així un copiar-pegar, per entendre'ns, de la cara amb el que havien creat digitalment. Mentre que les escenes de l'interior de l'estació espacial es van rodar amb uns robots industrials capaços d'aguantar una persona i moure's mil·limètricament a la velocitat desitjada per simular l'efecte de gravetat zero. És a dir, com veieu a Sandra Bullock que dintre de l'estació movent-se, en realitat la dona estava agafada per unes grues amb gravetat terrestre normal i corrent. Déu-n'hi-do, no m'estranya que li hagin portat 5 anys al Cuarón acabar de fer aquesta pel·lícula.
Quiero que sea un orgullo para esta universidad. Usted tiene un verdadero don, pero los estudios deben pagarse.
No cumplo los requisitos para una beca. Tengo que pagar 60 de los grandes la semana próxima. Eso sí, dejo de comer.
Bienvenido al mundo real, señor First.
¿Tu plan es apostar para pagarte la matrícula?
Debe de ser muy agradable tener los estudios pagados.
Creo que te han timado. Esto está fuera de toda regla.
Ivan Block sigue operando en una importante web de póker online desde Costa Rica.
¿Estás a punto de volar a un país que no conoces a buscar respuestas? ¿Te das cuenta de que es una locura?
Me llamo Ivan.
Richie First.
Esta es la casa.
¿Por qué la casa?
La casa siempre gana.
No necesitamos engañar a nadie. Los cálculos son correctos. ¿Se me escapa algo?
I això que escoltem és Runner Runner. Si Gravity havia s'emportat totes les bones crítiques, en Runner Runner tot el contrari. Pel·lícula de Brad Furman amb Ben Affleck, Justin Timberlake i Gemma Arterton. Segona pel·lícula de Brad Furman després de debutar amb El Inocente, protagonitzada per Matthew McConaughey. Una pel·lícula que aquí es va dir aquest títol, però The Lincoln Lawyer, que era el títol original, ja veieu que res a veure. Els guionistes de Runner Runner són Brian Koppelman i David Levien, els mateixos de Rounders, aquella pel·lícula també de pòquer que sortia Matt Damon, i la sèrie Tilt, que també anava de pòquer, que tornen a parlar-nos de pòquer a Runner Runner. La pel·lícula està produïda per Leonardo DiCaprio a través de la seva empresa, Appian Way. De fet, Leonardo DiCaprio al principi estava bastant més involucrat que no pas el que va acabar estat involucrat finalment, que només ha estat la producció. Richie Force és un estudiant de Princeton que, davant la impossibilitat d'aconseguir una beca, decideix aconseguir els $60,000 que costa la matrícula utilitzant les seves habilitats matemàtiques jugant al pòquer online. Quan Richie s'adona que l'han estafat, decideix demanar explicacions al propietari de la web del negoci, Ivan Block, que li ofereix feina per haver descobert el truc de programació. Un cop dins, Richie rebrà una visita d'un agent de l'FBI que voldrà obligar-lo perquè l'ajudi a atrapar a Block. Música. La següent pel·lícula és Zipi Zape, el club de la canica, d'Òscar Santos, amb Raúl Rivas, Daniel Cerezo i Claudia Vega. Inspirada en els còmics de Bruguera dels anys 50 i 60, creats per José Escobar. Desgraciadament, a la pel·lícula, els noms dels personatges és l'únic que conserva dels còmics originals. Zipi Zape són castigats a passar l'estiu en un centre educatiu on els jocs estan prohibits. Els germans funden el Club de la Canica com a resistència infantil que desafia l'autoritat dels adults. I anem per les darreres tres últimes estrenes. Mi primera boda, d'Ariel Gunawart, amb Natalia Oreiro i Daniel Handler. Una comèdia argentina sobre una parella que va a casar-se, però ell comet l'error que decideix amagar la seva promesa. Això se li girarà en contra, posant en perill la boda i el seu futur matrimoni. La herida és la següent estrena de Fernando Franco amb Mariana Álvarez i Ramon Barea, un retrat psicològic d'una jove de 28 anys que desconeix que pateix un trastorn de personalitat. I acabem, l'última estrena és Gloria, de Sebastián Lelio, amb Paulina García i Sergio Hernández, una coproducció espanyola i xilena. Gloria és una dona de 58 anys que està sola a la vida. Gloria comença un romanç amb un home de 65 anys recentment separat. La relació es complica degut a la dependència de l'home envers els seus fills i la seva exesposa. I aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, que, bé, bàsicament, fluixa, perquè no ens hem d'enganyar. Sort que tenim Gravity, que ens arregla la situació.
Odeon Multicinemes, espai gironès, us ha ofert aquest espai.
Notícies, com sempre, ben calentes. Ja, Cinc Casademont, què tal?
Bé, aquí preparat ja les notícies al davant amb el meu Ewok.
Sí. Ewok,
sí, sí.
El de sempre,
ara té un Ewok?
Ewok, tinc un Ewok que em llegeix les notícies.
És fantàstic, això.
Sí, jo també en vull un.
Sí, sí. Això va crear les Steve Jobs, va ser l'últim invent.
L'Ewok. Aquest és el gran invent d'Apple que encara no ha sortit i que és ultrasecret. Tu ja el tens.
Sí, això quan aparegui ho peta.
Bueno, va, deixem de fer gilipolles, Jacint, i anem per feina, va.
Vale, comença amb Tarzan, què et sembla?
Bé, bé.
Warner Bros. Ha decidit que s'ha de fer una nova pel·lícula de Tarzan i ja ha contractat el director, això ja ho havien comentat, que és en David Gates. Després tenim un Tarzan que serà l'Alexander Skarsgård. I ara sabem que el dolent de Thorn serà en Christoph Waltz.
Bueno, ja...
Això
t'anava a dir, això ja ho sap fer de sobres.
El que no sabíem, però rumoreges, que també tenim una suposada Jane, que serà ni més ni menys Alegria pels Mortals, Emma Stone.
Bé, ens agrada, sí, sí. Sí.
El problema és que la pel·lícula s'ambienta quan Tarzan i Jane decideixen tornar a la civilització. O sigui, no la veurem amb un biquini de lleopard. Doncs
pues això ja no ens agrada tant.
Ja...
Bueno, potser hi ha una escena al principi que, saps, allò, que estan a la selva i mentre estan a la selva, doncs està bé.
Esperem que sí, no?
Com a mínim.
És l'únic que m'interessava la pel·lícula.
Clar, és que a banda d'això, res.
Després, sembla que estan de moda les sagues bastant llargues, com A Todo Gas, i ara torna a passar amb Destino Final, que faran una nova entrega.
Bueno, això és una gran notícia.
És una mica complicat. Sí, però, ojo, que dona un gir la saga. Ha aparegut un teaser per YouTube que apareix com ambientat a l'edat mitjaval en què es produeixen morts del tipus Destino Final. I al final apareix Destino Final Dark Age. La gent es preguntava què era això i es veu que és un teaser que ha tret el productor de la saga, un tal Craig Perry, per mirar si la gent tindria interès en una nova entrega però ambientada en altres èpoques. I com que es veu que ha tingut bastant èxit el teaser, ja s'estan plantejant fer-ne la pel·lícula.
És fantàstic, sí, sí, i tant. Escolta, jo moltes ganes de veure una entrega. De fet, l'última, la cinquena, ja era una preqüela. Ai, que acabo de dir un spoiler, però això es descobria al final.
No, bueno, es deia al final, però tampoc passa per res, eh?
No, no passa res, no passa res.
Ah, pot ser interessant, a cada època veure com mor gent.
Sí, 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 sí. I a més, aquesta època històrica té bastants components per veure coses bastant sagnants, eh? Vull dir que firmem.
Sí, això, vikings i coses aquestes,
sí,
ja m'ho
sí,
va anar,
i
ja
tant, i tant.
Després, una que sembla que també té que explotar idees antigues és Disney. Han anunciat que faran una pel·lícula en solitari i en imatge real de Cruella de Vil.
Aquí sí que no cal, el tema, ja avanço.
Doncs espera't, perquè saps a qui li han encarregat el guió?
No, tindrà guionista, cal.
Sí. Bueno, jo només espero que el director no sigui Tim Burton i l'Helena Bonham Carter sigui Cruella de Vil.
Mira, ara que ho has dit, escolta, així sí m'entrarien ganes de veure-la.
Doncs t'explico, la guionista, va. És una tal Elaine McKenna i és la guionista de El Diablo Viste de Prada o Hasta que la ley nos separe.
Bueno, no sé què dir-te, sincerament.
O sigui, comèdies romanticones.
Sí, clar. Bueno, potser no. De la moda ja l'han agafat, no? Perquè Cruella de Vil és una... Bueno, en fi, no sé. Val la pena continuar parlant d'això, perquè és un projecte que probablement no es farà, ja t'ho dic ara.
Oh, sí, Disney tira molt d'això. Va, doncs parlem d'una altra saga que mai mor, que és Jurassic Park. Ja hem dit que faran Jurassic World, que s'estarà ben aviat. Universal ha fet públic que ha fet una oferta a la tal Bryce Dallas Howard, la filla d'en Ron Howard, perquè sigui la protagonista de la pel·lícula, i sabem que tornarà Sam Neill a repetir el seu paper.
Doncs ja. I Laura Dern no se sap encara?
No, suposo que deu estar fent pel·lícules amb David Lynch perduda a la muntanya amb una càmera de vídeo.
Pobreta, si ella no entén res, ja ho ha dit, que no entén res de les pel·lícules de David Lynch.
Ni ella ni ningú, no, ni no. David Lynch se les entén quan les acaba.
Potser ell deu entendre algú més que la resta.
Oh, m'agradaria saber-ho. Sí, per mi sí. Que agafa ties bones, les fica allà, vinga, fem coses. I ja per últim, la notícia freak de la setmana i que segurament veurem el pròxim festival de Sitges, aquest no, el de l'any que ve, és una pel·lícula dirigida i escrita per un tal Eric Red, que és el guionista de Carretera a l'Infierno i Los Viajeros de la Noche, que està escrivint un guió per una pel·lícula en què un grup de caçadors extrems, o sigui, molt estil els realities que veiem ara per la televisió de cazadores en la selva o coses així, es dediquen a perseguir per capturar el Bigfoot.
Bé, però això en plan reality, filmat com...
No se sap, o sigui, està un projecte bastant secret, tot just han fet un teaser pòster i tot això, però la seva idea és això, que sigui bastant sanguinolent i amb tios catxes extremos, amb ballestes i merdes d'aquestes, intentant caçar la Bigfoot.
Això vindria a ser com el Troll Hunter, aquella pel·lícula, però aquella estava rodada en plan conya i rotllo així en plan de funfotatge una mica, no?
Que mira, no ho tenia apuntat a les notícies, però t'ho comento perquè ho he llegit. A Troll Hunter en faran un remake americà.
Bé, no m'estranya, eh?
N'han comprat els drets fa poquíssim i estan mirant l'equip que ho farà. Però sí.
Bé, a veure què n'acaba sortint. Va ser un remake... Bé, no sé. Són d'aquelles pel·lícules que són tan especials, fetes del seu país d'origen, que un remake potser l'acaba espatllant, eh?
Sí, una vegada fa gràcia. Per dos gent major pressupost mai fa gràcia.
Ja. Precisament la gràcia que tenen és el baix pressupost, aquestes coses. Quan comences a fotre tant de calip al mig, no sé jo si això pot funcionar massa bé. En fi, Jacint, alguna cosa més...
No, aquesta setmana, com que comença tot això de la carrera cap als Oscars, quasi ja no hi ha notícies.
Has vist alguna pel·lícula aquesta setmana? T'ho dic per si te vols quedar a la tertúlia.
No, però el que he vist és Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, en parlarem després. A veure, digue'ns.
Oh, pues m'ha agradat. O sigui, trobo que és un producte bastant ben fet, molt entretingut, i que només hi tinc una pega. Bueno, potser dues. Que no sé cap a on tira, si serà el mutant de la setmana... Jo com és molt bé al principi.
Jo crec que clarament sí, però mantenint subtrames de fons.
No ho sé, diuen que el segon episodi ja es comença a vislumbrar una trama. No sé, espero que sí. I segon, el que vaig trobar bastant patètic van ser els efectes digitals.
Però què dius? Precisament jo els trobo que estaven...
O sigui, explosions i tot això molt bé, però els robots petits aquells que volen per l'habitació, el cotxe que vola i tot això...
Canten
una mica.
Aquí estic completament desacord amb tu, perquè si una cosa crec que té la pel·lícula és factura bastant cinematogràfica, sobretot amb els efectes especials. És més, et diré, RIP que era un producte cinematogràfic, els efectes especials eren molt penosos comparats amb els de, per exemple, Agents of S.H.I.E.L.D., que és un producte televisiu, que normalment en televisió...
No sé, ja et dic, a mi m'encantaven, no m'hi encaixaven, ho trobava que duien bé fet a part... I
això és que te vas baixar un rip xungo amb baixa definició i...
HQ era, eh?
HQ, no sé què és HQ. Això és nou, eh?
Que m'ho vaig baixar per HQ.
Ah, vale, per fantàstic. Tu, Jacint, doncs ho deixem aquí.
D'acord, ens veiem la setmana que ve.
La setmana que ve comentarem moltes coses, eh? Ja veuràs.
Vale,
vinga, una abraçada.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu.
I nosaltres el que fem és comentar el que hem vist aquesta setmana. Començàvem per tu, Gans. No makes you too crazy things, act a fool for no reason. Go back when you say you wouldn't, pack your bags when you know you ain't leaving. Take back everything you said, and keep giving me good love instead. Our love is strong and that's no lie, so let's give this another try. This boy, he's like no other. Got me feeling like I found the one, it's true. Yes, I found the one, you. Never planned for it to happen this way, but from the very first day that he came. I comencem parlant d'aquesta Two Guns, pel·lícula que jo m'he divertit molt, la veritat. És una d'aquestes pel·lícules, si voleu vosaltres, per homes, o pel·lícules d'acció clàssiques, estil anys 80 o anys 90. M'ha recordat molt el tipus de pel·lícula policíaca, l'estil Arma Letal. De fet, fixeu-vos, té diversos punts similars, no? Policia blanc, policia negre, un policia més jove, un altre més gran. És a dir, jo crec que seria una mica això, una posada al dia de l'Arma Letal. I sobretot una cosa que era el secret i la clau de l'èxit d'Arma Letal es reflecteix a Two Guns, que és l'excel·lent química entre els dos actors. Llavors era Mel Gibson i Danny Glover, ara tenim a Denzel Washington i Mark Wahlberg. Una química excel·lent. De fet, els diàlegs que tenen els dos personatges són molt bons. O sigui, en aquest cas, la tasca del guionista s'ho ha currat moltíssim. Recordem que està basada en un còmic de Steven Grant, jo no l'he llegit, i és un divertiment, no? És a dir, tampoc li aneu a buscar massa la lògica, està ple d'una pel·lícula plena de girs de guió sobre el camí, d'organitzacions governamentals, que cap d'elles n'hi ha un pam de net, totes són corruptes, sort que aquí tenim dos gens de la llei, com cal, que són Denzel Washington i Mark Wahlberg, que venen a repartir i que l'espectador s'ho passa molt bé. Una pel·li d'aquelles de bon rotllo, que tu passes bé, jo m'he passat bé. Marta, tu no tant, potser
no.
Ja heu dit que era més una pel·li
suposo
per homes.
Suposo que sí, té molta testosterona subliminal. La veritat és que jo m'esperava divertir-me i potser una primera hora ho he passat més o menys divertit, però és que després se'm fa molt pesat. Igual que tu també se't va fer pesat Rush, a mi se'm va fer pesat.
Que a mi Rush m'encanta, em va agradar.
Sí, però la part de
massa
més les curses.
Massa
curses,
se'm va fer llarga, sí. Però doncs, és excel·lent la pel·lícula.
No ho sé, no sé com explicar-ho. Sembla algo com genètic, de la marca. No ho sé. No ho sé, ells dos fantàstic, eh? Això sí, estic d'acord amb tu, que fan molt bona parella.
Uh-huh. I el director...
I en Denzel Washington, que sembla que no passin els anys. Jo que... Bueno, sí que sembla, però que està molt bé i encara continua fent pel·lícules no. D'acció.
I pot continuar a fer-les, eh? El director, el Baltasar Kormákur d'aquest, la veritat, molt bé.
No, sí, jo no tinc res en contra. L'únic en la direcció, en la producció, en el ritme, però... És que no m'interessa, o sigui, veia tot de tòpics, un darrere l'altre.
És igual, estan fets per divertir-te, és que no vas entrar a la pel·lícula, no entres en el joc de la pel·lícula, tu
no.
Vaja, en el teu
sí,
cas.
Sí, clar,
no
és que dius, és que això no pot ser, clar, bé, és igual, clar, no me podia qüestionar certes coses.
No,
però...
evidentment no és una pel·lícula perquè et qüestionis res, si comences a qüestionar
suposo
coses d'una pel·lícula que no busca...
Suposo que tampoc m'entretenia...
És que no busca tenir cap coherència argumental
bé,
ni cap lògica.
Però bé, que els amants de l'acció i d'aquestes pel·lícules... que s'assemblen molt als anys 80, aquelles pel·lícules d'acció de parelles.
I a més voleu a Paula Patton despullada, o sigui que, escolta, què més voleu?
Qui? Ja no me'n recordo.
Paula Patton.
Despullada?
Veus?
És que clar.
Clar, tu se't passen aquestes coses.
Aquestes coses se me passen.
Bé, anem a parlar d'una altra pel·lícula, que és Contiki.
M'ha encantat.
Veus, aquí... Aquesta setmana no estem coordinats, tu i jo.
M'ha encantat. Una pel·lícula petita... però amb un objectiu molt ambiciós, que era provar, bueno, la vida d'aquest explorador, que de fet ja va guanyar un Òscar per un documental seu, de la seva travessia pel Pacífic, per demostrar que van ser els sud-americans, concretament els peruans, els que van arribar a la Polinèsia i no pas els asiàtics. I d'això es tracta la pel·lícula. Clar, direu, quin rotllo, però clar, és una història plena, és aventura total, és una aventura pel mar i entre homes, això sí, hi ha molt poc pes de les dones.
No, no, és que és una pel·lícula que només, clar, aquella tripulació clar. Està basada en fets reals, només anaven homes...
Penseu que és al final de la Segona Guerra Mundial, hi ha també alguns comentaris, però que no incideix massa en el context polític ni social, sinó amb les, més aviat amb l'odissea d'ell, mai millor dit. Primer ha de trobar els fons, i era molt tossut, una persona molt perseverant, i al final bé, doncs ho va aconseguir.
Jo la pel·lícula l'he trobat, aquí jo sí que et veus, jo t'agafo el que has dit, un pèl avorrida en alguns moments, és a dir, la trobo tan telefilmesca, poc cinematogràfica, poc èpica en determinats moments, malgrat que la història sí que ho és, d'èpica. Però, no sé, és una pel·lícula correcta, que està bé, però no crec que sobrepassi una mica d'això, no? De fet, és d'aquelles que dius, home, li falta alguna cosa que la faci sobresortir, que li faci tenir una mica de màgia, de ser una mica especial. Potser la fotografia també
no
és molt plana.
No és la vida de Pi. Ja. Te fa recordar perquè la vida de Pi és un nano que es queda navegant amb una barqueta per l'oceà.
Sí, però com la vida de Pi, tanta estona al barco que passa, no passa res, és a dir, passa sempre el mateix o el previsible, pues és un pèl avorrida. Clar, tantes hores allà a l'aigua.
Quina de les dues?
Les dues.
Massa no t'agrada estona. L'aigua, no t'agrada les travessies per mar.
Home, és que no passa massa res, que el que pot passar, que els problemes que tenen ja te'ls imagines.
Suposo que el director també ha volgut reflectir això, que és que no us penseu que també, clar, van ser 3 mesos.
A veure, és que aquesta pel·lícula té el típic problema de moltes de les pel·lícules de grup de persones tancades en un espai reduït. És a dir, o fas una obra mestra com Cube, per exemple... O la
fa Roman Polanski.
O la resta. Clar, és que, saps, és allò... Bueno, que està bé al principi, però que una mica acaba cansant en el llarg de la pel·lícula. No, li falta alguna cosa, però bé, la història era prou interessant com per explicar-la en una pel·li.
I tant.
Res més?
Res.
Doncs vinga, anem ràpids amb les xafarderies a Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother. Quan vulguis,
Marta, primera notícia.
Doncs és la que us avançava, la Combi, que ara no em feu dir, la Combi és una abreviació del model que va sortir en alemany, que volia dir un cotxe que porta persones i càrrega i que es va fer molt famós entre els hippies, que sí. La decoraven de formes molt, amb colors molt bonics i vistosos, que es fabricava al Brasil... es va començar a fabricar fa 60 anys i s'exportava arreu, i és la que vam triar, els de la iniciativa d'Arma, que per cert portes una samarreta.
Sí, mira, avui
mira,
ha coincidit.
Has fet homenatge.
Sí, sense saber-ho, eh?
Doncs no sé si us en recordeu d'aquella furgoneta blava de la iniciativa d'Arma, bueno, sortien més d'una. Que
sí,
sortia a la sèrie de Perdidos i que va ser una icona també, eh?
No, i tant,
de la sèrie. Sí. I jo crec que des de llavors la gent es va fixar... Jo em fixava més pel carrer a veure qui tenia aquesta...
Què penses, que hi ha gent que no se n'ha comprat?
Jo crec que sí, jo crec que sí, home, i tant. Doncs es veu que han fet una edició limitada, amb tot identificat, amb números, saps? Perquè, bueno, és, com era l'última, n'han fet una delimitada de 38.000... dòlars la venien.
Fantàstic.
Sí, sí, bé, no sé, mira.
Per qui els tingui.
Per gastar-se'ls. Doncs bé, deixem la Combi en pau i anem per l'Angelina Jolie, que tornen a sortir rumors que s'ha casat en secret amb en Brad Pitt. No és la primera vegada, ja ho sabeu.
Però no estaven casats, ja, aquests dos?
No, no se sap, és la cosa. Llavors, això dona molt d'aliment als paparazzi i a les revistes de premsa rosa, i és que se l'ha vist anant de compres per Austràlia, per cert, que està per Austràlia, l'Angelina Jolie, amb els nens, amb un anell allà on té el de promesa.
Ai, ai. Ah, val, val.
Bueno, amb un anell allà on, sí, se suposa que estàs, que jo no ho sé, on estàs casat.
Ja.
Un anell nou. Sí? Per tant, creuen que potser ha seguit el camí de la Zoe Saldana, que també s'ha casat en secret, o de la Blake Lively, que també es va casar en secret, en la intimitat. Bueno, en tot cas, estarà bé, perquè ja amb en Brad Pitt ja porten uns anys, més de... portaran 8 anys o així.
Sí, ja ho tenen clar, això.
I tant. I a més es veu que els nens els hi demanen, o sigui que... bé.
Fantàstic.
L'Alison Hannigan, qui és l'Alison Hannigan? Bueno, la recordareu, ara no me'n recordo el seu nom, a la pel·lícula d'American Pie i Como conocía vuestra madre, que fa de mestra, que és... Com es diu?
El personatge? Sí. Ai, ara me'n recordo.
Carai, bé.
Bé, mala memòria.
De les noies és la més lletxeta, diguéssim, no és,
sí,
la més afortunada.
Clar, sí, sabem qui és l'Alison Hannigan.
Doncs ha tingut una altra criatura i ha donat uns consells a les mames. Primer consell, jo us dic per si hi ha alguna mama que ens està escoltant o algú que vulgui ser-ho. Pren-te un calma, que la cosa va ràpida. Els nens creixen ràpid, per tant, disfruta de cada moment. Intenta sortir a fer un gelat encara a qualsevol moment que les criatures puguis enxufar-les amb els avis. Aprofita-ho amb la teva parella i vés a fer un gelat o un cafè junts, i per recuperar una mica la vida de parella. I tercer i últim consell, doncs, que intentis fotografiar qualsevol moment en família de la criatura, que serà un bon record.
Ha vist la llum, no?
Ha vist la llum.
T'anava a dir.
Llavors, ara et porto una notícia una mica estranya, trista i que fa una mica de mal dir. És un actor que ha posat veu, que aquí desafortunadament no l'hem sentit en versió original, a molts personatges de dibuixos animats. Per exemple, Shaggy de l'Scooby-Doo.
Sí.
Si alguna vegada l'heu sentit en versió original, aquesta veu tan peculiar, que ell li ha donat també un caire molt personal, és d'en Casey Kasem. En Casey Kasem té una malaltia terminal i la seva dona, la Jean Kasem, amb qui està casat des de l'any 80, no deixa que cap familiar entri a casa a veure'l. Ha posat la policia davant de casa...
Ni l'Scooby-Doo pot entrar.
Ni l'Scooby-Doo. I no deixa que els tres fills que té d'un matrimoni anterior en Kasem entrin a veure'l. Els fills no ho entenen perquè no li estan demanant diners, no volen res, senzillament veure el seu pare perquè creuen que morirà i no el podran veure per últim cop.
I un es fa ric doblant a Shaggy d'Scooby-Doo?
No només a Shaggy, eh?
Ah, vale, vale. Per això t'anava a dir.
Ha doblat amb molts altres personatges, eh?
Mm-hmm.
Bé, no sé, aquesta dona que li fa el doble que ell, l'he vist en una foto, la dona fa el doble que ell, feia un paper a Cheers. Jo no tinc tanta memòria com tu, però era una rossa que feia de Loretta Tortelli. Era un personatge secundari.
Sí, em sembla que era, sí.
La dona de Nick Tortelli.
Tortelli, val, sí, era... Ara em fas allò... Fer-me
si
d'ella.
Si algú fa...
Era la dona de l'exmarit de la Carla, que era la petitona.
Val, val.
Sí, sí.
Doncs aquesta és una rossa que suposo que era molt despamparant en aquella època, perquè encara ho és, però amb unes arrugues de més... I bé, no sé quin problema hi ha, però la policia la porta i no deixa passar ningú. En fi, una pena. Bé, la revista Empire ens ha proporcionat un rànquing molt sucós en què s'ha triat l'actor i l'actriu més sexy del món mundial.
Jo estic esperant que deixi de fer calor, perquè estic cansat de veure mosques volar per aquí a l'emissora.
Bueno, tu tens mosques en el teu cantó, jo tinc un mosquit.
Si els oients detecten nerviosisme és que no paren de voltar les mosques. Sisplau, que vingui la fred, ja d'una vegada es morin totes.
Aquesta calor ens posa nerviosos. Sí. Hauran de... En fi, no sé, què farem?
Ja sé que no és com el dia de l'Iniesta, el convidat, però déu-n'hi-do aquí, com estem de mosques.
Bé, doncs resulta que han triat l'actor més sexy i l'actriu més sexy. I l'actor... han triat en Benedict Cumberbatch. Bé,
Està molt de moda aquest noi.
Està molt de moda. Diguem-ho.
Trekking to Darkness.
Jo no sé si el votaria, perquè ara us diré el rànquing. Si seria per mi el més sexy. I d'actriu, aquí sí que jo crec que s'han cagat els fans. Això és una llista, una votació feta per fans.
Ui, ui, no s'ha de fer cas, aquesta.
No s'ha de fer cas.
No, gens.
Ha estat la Emma Watson.
Emma Watson, sí.
Que competia contra...
A veure...
Scarlett Johansson...
No, ui,
Jennifer
ja,
Lawrence...
Ja t'he dit jo que no, 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 home, no.
Kristen Stewart, Anne Hathaway, Emma Stone... Mila Kunis,
no.
Natalie Portman, Angelina Jolie i Zoe Saldana.
Ara perquè no tenim en Jacint aquí, però diria que ell se les faria totes abans que ella. Segur.
No sé si l'Emma Watson li agrada, ja li preguntarem.
Sí, però clar, és que Scarlett Johansson, bé, Emma Watson...
S'ha de dir,
no.
S'ha de dir que aquesta és una llista votada per britànics.
Per friquis, a més, per friquis, que no surten de la seva habitació, segur.
Per part dels nois, el top 10... Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Henry Cavill... No, per favor, Henry Cavill.
Tots britànics.
Jo, però és un Henry Cavill. Ryan Gosling, Robert Downey Jr., home,
aquí hi ha...
Chris Hemsworth, Robert Pattinson, Michael Fassbender, Hugh Jackman i Bradley Cooper. Hi havia molta competència molt bona.
Jo
crec que han triat els actors que els hi fan més gràcia.
Jo veig que aquí miren moltes pel·lis de superherois, perquè tots aquests actors aquí...
Bueno, o sigui, que qui ha votat podríem dir que són...
Res, ni cas. Bé. Fora.
Bé, s'ha casat un actor de Crepúsculo. Nosaltres que hem vist totes les pel·lícules, Ignasi? Doncs per això te la porto, perquè segur que t'interessa.
Sí.
Aquest en Jackson Rathbone. A tu potser no, t'ha passat l'arròs per aquestes coses, però les noies que estaven esperant potser mantenir una relació ni que fos a distància amb aquest noi ho tenen molt fotut, perquè ja s'ha casat amb una tal Sheila Hafsadi, amb qui ja té un fill de 15 mesos, i aquesta, la Sheila Hafsadi, és molt interessant perquè és una ballarina de cabaret.
Ja pots imaginar com
la es van conèixer. Sí, es van conèixer perquè aquest noi, a banda d'actor, és cantant. Uh-huh. Té una banda que es diu 100 Monos, 100 Monkeys. I es va conèixer amb una d'aquests concerts.
Hem de continuar parlant
concerts.
D'actors terciaris de Crepúsculo.
És mono.
Bueno, però és que no coneix ningú.
D'acord. Doncs, per les últimes dues notícies...
Sí, rapidet,
no puc...
sí, però rapidet.
Ah, Jodie Foster té nòvia nova, té xicota nova... I ja està.
Molt bé.
Aquesta és la notícia.
Ens alegrem que s'ho passin bé.
Xicota nova, que per cert ja havia sortit amb l'Ellen DeGeneres.
Ah, però si totes... És que
sí.
És el cercle. És el
sí,
cercle,
és Hollywood, funciona igual pels heteros que pels homosexuals.
Sí. Tot va circulant allà mateix.
Es diu Alexandra Harrison.
És com Melrose Place, no? Aquell edifici a tothom.
És més alta que ella.
Sí.
Ja està? He vist una foto. Ja està. Què més?
Molt bé, doncs fins aquí. I ara anem als 40 minuts que comentarem precisament Agents of S.H.I.E.L.D.
Sèries en obert als 40 minuts.
The secret is out. For decades your organization stayed in the shadows, hiding the truth. But now we know. They're among us. Heroes. And monsters. The world is full of wonders.
Així comença Agent of S.H.I.E.L.D., nova sèrie, primera sèrie basada en l'univers de Marvel Comics, bé, que recordem que des que va ser comprada per Disney Marvel, Disney és molt potent, té el canal ABC, i han decidit produir la seva primera sèrie televisiva centrada en el personatge del Greg Clark, l'agent Coulson del cinema, que recordem havia mort a Los Vengadores, però que... Miracles de la vida reapareix aquí, ens ho expliquen, però no tot sembla tan clar com podia semblar o com ens havien dit al principi al voltant de l'agent Coulson. Tampoc és que quedi desvetllat el primer capítol, però hi ha una certa insinuació sobre la veritable identitat o no d'aquest personatge. Haurem de continuar veient la sèrie al voltant d'això, però no us quedeu amb el que havia dit Joss Whedon sobre que aquest agent Coulson doncs, semblava el que era. No, aquí hi ha un misteri amagat que anirem descobrint al llarg de que anem avançant més capítols de la sèrie. A mi m'ha encantat, jo aviso, la sèrie està molt bé i penso que és una clara tornada però posada al dia, actualitzada i molt bé, de sèries d'acció tipus els anys 70, a l'estil de Mission Impossible, tipus de sèries d'aquestes d'agents secrets, amb molt corals, totes elles, en diferents agents i cadascun dedicat a un tema en concret. És a dir, molt Mission Impossible, molt sèrie tipus anys 70, però posada a l'actualitat i amb aquest rerefons de l'univers Marvel, dels superherois que hi ha darrere, que li dona molta riquesa. De fet, en aquesta pel·lícula està plena de referències, jo diria que és una plaga de referències a l'univers Marvel, que si sou coneixedors o heu vist les pel·lícules o seguiu els còmics, identificareu coses des de quan parlen del projecte Pegaso o des de quan es parla del tema del virus Extremis, que l'havien vist a Iron Man 3, que de fet continua part d'aquestes coses. És a dir, que aprofita el que hem vist al cinema per desenvolupar-ho i crear noves històries, i està molt bé. A més, és que els diàlegs, es nota que darrere d'aquest capítol pilot hi ha estat el Joss Whedon, i esperem que continuï involucrat i continuï lligat a la sèrie d'alguna manera. Ja sabem que no fins al punt que ha estat amb aquest capítol pilot, perquè l'home ara està pel cinema, està preparant Los Vengadores 2, però que la seva ombra que s'allargui molt. A mi m'ha encantat. A més, tenim aparicions especials de Cobie Smulders, que reprèn el seu paper de Maria Hill en aquest capítol. No sé si la veurem més, perquè encara està fent Com ho conocía vuestra madre, però a veure si quan s'acabi aquesta sèrie, de cara a la segona temporada, la podem veure molt més a la sèrie. Marta, tu també has vist, a veure què t'ha semblat.
Sí, a mi molt bé. Vull dir, per ser una forana total al còmic i a totes les trames, jo m'he entretingut, m'he entretingut molt bé. I, bueno, en contra del que ha dit en Jacint, jo els efectes els he vist com a mínim molt millor que els de Rip. Vull dir, és per tele, jo crec que té una... Sí. Ostres, té una fitxa molt alta, de producció, aquesta sèrie.
No sembla una sèrie de televisió, té una factura bona. I aquest capítol pilot, no sé el que ha costat, però deu haver costat molta pasta.
A veure, si un cop ja saps què vas a veure, perquè ja ho saps, vull dir, és entreteniment, m'ha agradat molt, sí, sí, la veritat és que ja tinc ganes de veure el segon.
Ja aquesta setmana ja s'ha estrenat, vull dir que ja el podrem veure ben aviat.
Està clar que darrere la gent Colson hi ha alguna
cosa. Sí, hi ha alguna cosa. Aquí en obert, no, em sembla que la passarà 4, no acabo d'estar segur, però hi ha algun d'aquests canals digitals que ja la passaran ja doblada d'aquí un parell de setmanes, vull dir que ja també serà molt accessible a tothom ben aviat aquesta sèrie Agents of S.H.I.E.L.D., que us recomanem des d'aquí. Nosaltres anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units.
El que més dona als Estats Units, el box office.
Comencem a la posició número 5, Don John, entrada de la setmana amb 8 milions. A la 4, Baggage Claim, entrada de la setmana amb 9. A la 3, Rush, dues setmanes amb 10. A la 2, Prisoners, dues setmanes amb 38. I a la posició número 1, Cloudy with a Chance of Meatballs, 2, entrada de la setmana amb 34 milions de dòlars. Encapçala la classificació la segona part de Pluja de Mandonguilles, que ha agradat molt menys que la primera part. Segons Rotten Tomatoes, obté un 58% de crítiques positives i una puntuació de 6,2 sobre 10. En aquesta ocasió, Flynn descobrirà que la màquina que converteix aigua en aliments està creant híbrids d'animals menjar. El Michael Reschaffen del Hollywood Reporter diu el següent: malgrat no estar deliciosament refrescant com l'original, un elenc de veus atractives i hordes d'animals menjar aconsegueixen servir una deliciosa seqüela. Kyle Smith del New York Post diu: per ser cortès, podria dir que els guionistes no van suar massa a l'hora d'escriure, sabien que els animadors eren les estrelles. En segon lloc continua Prisoners, un thriller protagonitzat per Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal sobre un pare que, envaït pel pànic degut a la desaparició de la seva filla, decideix ocupar-se personalment de l'assumpte. Obté un 79% de crítiques positives i una nota de 7,2. La Clàudia Puig de USA Today està impregnada d'una intensitat poètica que és rara en els thrillers nord-americans. Les comparacions cinematogràfiques més pròximes serien Zodiac, En l'habitació i Mystic River. Peter Travers del Rolling Stone diu: alguns la titllaran d'explotació desvergonyida. A Prisoners se li ha donat una forma tan artística i ha estat desenvolupada amb tanta força que les objeccions es desvaneixen. En quart lloc entra Bagash... és que ara no sé, el traductor crec que aquí m'ha fet una mala jugada al programa informàtic.
S'esvaeixen.
Sí, 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 el que passa que aquí és igual.
És un Ewok també, el traductor.
Sí, també. En quart lloc, entre Baggage Claim, una comèdia protagonitzada per Paula Patton, potser la veurem aquí més vestida que el que hem vist aquesta setmana, Tugans, que haurà de trobar un marit en 30 dies durant un viatge que la portarà a recórrer 30.000 milles. Obté un 14% de crítiques positives i una puntuació de 4,10. Per tant, molt malament. Peter de Bruts, el verètic, diu: Paula Patton Patton és una actriu tan bona que inclús en una ultraenganxosa comèdia romàntica Baggage Claim ofereix una lluminosa i intel·ligent interpretació. I tanca Don John, la pel·li més destacada de la setmana, dirigida i protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt amb Scarlett Johansson. Levitt interpreta un addicte al sexe que troba més satisfacció en el porno per internet. Està clar, fins que Scarlett Johansson es creua la seva vida. Obté un 81% de crítiques positives i una nota de 6,9 sobre 10. Peter Travers diu: un debut estel·lar en la direcció i guió de Joseph Gordon-Levitt, que interpreta a John amb humor, ardor i cor. I Peter de Bruges de Variety diu: una mirada afectuosament masturbatòria a com la cultura de la deshumanització erosiona la nostra capacitat per a la intimitat. Per tant, pel·lícula que d'aquí, de fet, em sembla que s'estrena aquest mateix mes d'octubre. I nosaltres, abans d'anar amb els còmics, amb en Bernat, anem pel concurs de Panini. I ens acompanya la banda sonora de Thor, perquè anava de Thor la pregunta i perquè res, ens queden... mira, el dia 31 d'aquest mes ja s'estrena Thor el Mundo Oscuro, per tant anem escalfant motors. La pregunta que fèiem era: quin és el germà de Thor i quin actor l'interpreta al Mundo Oscuro? El germà de Thor es diu Loki i l'interpreta Tom Hiddleston. Ara farem el sorteig. Abans de fer el sorteig, una mica més d'emoció, anem a recomanar 3 novetats de Panini d'aquest mes. 3. Ha estat difícil aquest mes, ja us aviso. Els amics de Panini, escolta, aquest mes d'octubre novetats a punta pala i molt bones totes elles, però ens en quedem en 3. La primera que destaquem, sobretot pel preu, és Valiant número 0, un còmic de 24 pàgines que val 50 cèntims. És una manera d'introduir-se, introduir-vos en el món de l'univers Valiant a un preu formidable, només 50 cèntims. L'altra novetat que tenim aquesta setmana és Los Vengadores, la guerra interminable. I això és molt especial. Per què? Per començar, guionista Warren Ellis i dibuixant Mike McCon. Què té d'especial aquesta novel·la gràfica? Primer, perquè és una novel·la gràfica de Marvel que feia molt de temps que no feia. I l'altra, que és un llançament mundial, és a dir, tot el món estarà disponible aquesta novel·la gràfica a partir del 2 d'octubre. Quin és l'argument? Thor, mireu, quina coincidència, està caçant una bèstia molt familiar que té a l'univers d'Asgard. I reuneix al seu voltant els herois de l'univers Marvel, Los Vengadores, per entendre'ns. Una altra cosa molt especial que té aquest còmic, el pròleg, que és especial perquè està fet per l'actor Clark Gregg, que és l'actor que interpreta l'agent Coulson a S.H.I.E.L.D. Per tant, és una de les novetats imprescindibles d'aquest mes de Panini. I l'última, la tercera que hem triat, és The Secret Service, que és la darrera novel·la gràfica de Mark Miller, creador de Kick-Ass, i dibuixada per Dave Gibbons, el dibuixant de Watchmen. I és que l'agent secret més gran, més important de tot el món, ha d'ensenyar el seu nebot a convertir-se en el proper James Bond. Els dos es veuran barrejats en una sèrie de segrestos a gent famosa. Vinga, i ara sí, amb les novetats de Panini anem a fer el sorteig de les 9 paperetes que tenim aquesta setmana. Hauràs de fer tu de mà innocent, Marta, treu-ne una d'aquestes.
L'esquerra.
Agafa la mà que vulguis. A veure.
D'acord.
Jo tinc els números aquí, tu me dius el número.
Sí.
I...
està molt ben plegat.
Aclama. A veure.
Un 6.
El 6, ostres, en Carles. Carles, que deia això.
Enhorabona, Carles.
El germà de Thor es diu Loki, l'interpreta Tom Hiddleston. Fantàstic. Doncs molta sort, Carles, i a gaudir d'aquest gran lot de Panini. Nosaltres el que fem és ja anar directe amb els còmics amb en Bernat. Honey, I saw you hanging around the other day. And I know what you've been trying to do. Trying to talk to my boyfriend. Trying to get him to love you. Bernat Costa, què tal?
Hola, què tal?
No et queixaràs d'aquesta música amb la que t'estem rebent?
Hòstia, Sí, no ho he pillat, ho sento.
Ja la pillaràs quan escoltis després, que també pot ser pel telèfon, a vegades no se senta gaire bé les músiques.
No, gaire.
Vinga, anem a parlar de... d'aquí.
Peter Page.
Molt bé.
Peter Page i sobretot la seva obra Odio, no? Perquè és la seva obra més emblemàtica, més, bueno, que l'ha representat més. També ha fet Mundo Idiota i més coses, no?
Uh-huh.
Però Odio, a mi em va marcar moltíssim, molt, perquè a més tothom comparava amb en Buddy Bradley, el protagonista, però era, o sigui, igual que jo.
Odio és una sèrie, diguéssim?
Sí, una sèrie de còmics, bueno, de 30 còmics que va fer,
uh-huh,
durant els anys 90, fins l'any 98 va estar-hi. Bueno, va ser des de finals dels 80, bueno, mitjans dels 80 fins a l'any 98, saps?
Va
ser com la representació de tot el que era la generació X. Era un... No sé si l'heu llegit bastant vosaltres, ho coneixeu, la seva obra?
Jo poquet, alguna cosa, els dibuixos que fa, que són, bueno, una sí, cosa molt peculiar, molt única, diguéssim, no?
Sí, a mi, quan me'l van ensenyar per primera vegada, em va tirar una mica enrere, perquè és un estil de dibuix que a mi no em tirava en aquell moment. Jo tirava cap a europeu, no?, europeu normal, tot el que era underground, em tirava una mica enrere, no?, trobava molt de fanzine i jo volia anar cap a professional, no? Però clar, vaig veure que allò era tan bo, però tant, és que el tio que m'ho va ensenyar era molt friqui, i ja vaig dir merda, o sigui, un còmic per friquis, molt friquis, i el tio m'ho va dir així, millor que fa, no?
Però a veure, Bernat, el còmic ja per definició és, escolta, no ens enganyem, eh?
Nerd,
clar,
sí, són friquis,
com nosaltres,
penjats, nihilistes.
Bueno, no ens passem, ara tampoc, ara...
Ja. però vulguis o no, la etapa dels 90, quan vam ser grunys, doncs vulguis, jo ho vaig ser, molt grunys, més grunys que jo, em sembla que no ho vaig conèixer ningú, i aquesta època post-adolescent, no?, que va viure Buddy Bradley, també en aquella època, doncs, i aquell vaguisme, aquell vaguisme post-adolescent que té el personatge, que jo em sentia tan identificat, no?
Uh-huh.
Doncs aquella camisa de quadros, no?, que sempre porta, jo també sempre anava amb camises de quadros, era un personatge, no sé, sempre ho arreglava tot amb una cervesa, tot o llegint còmics, i s'apalancava a terra, se seia a terra i sempre, i llegia els seus còmics i es tancava del món exterior. Vull dir, quan hi havia la guerra del Golf, el tio ho arreglava amb una cervesa i llegint còmics, vull dir, així de clar. I, bueno, jo vaig conèixer en Peter Page a Barcelona, al Saló del Còmic de Barcelona, que va actuar a la Sala Bikini, i ho vaig trobar a terra, assegut a terra.
Va actuar? Què vols dir que va actuar?
Que té una banda, un grup.
Ah, tothom té grups avui en dia, escolta.
Bueno, però estic parlant de fa molts anys, Això estic parlant de l'any 94, potser.
Bueno, però potser continua, no?, encara tocant.
Pot ser, això no ho sé, no ho he mirat, mira. Ara fa temps que no el segueixo. Sé que deu tenir uns 56 anys. Això vol dir que ara en Buddy Bradley, el personatge, en tindria 46. Mm. Perquè ell sempre ha dibuixat... o sigui, és una mica autobiogràfic, Odio. O sigui, o tot va començar amb Buddy dos Bradley, que va fer un parell de números, i al final es va quedar només amb Peter Page, amb en Buddy Bradley, no?, perquè era molt autobiogràfic, molt... I ell sempre mirava d'estar 10 anys més gran que en Buddy, perquè pot veure les coses des d'un prisma més adult, no?, del que va fer en aquella època.
I cada còmic era una història diferent o era una sèrie que continuava?
Continuava.
Ell anava amb les seves paranoies i les expressava a través del còmic, no?
Sí, les anava continuant. Era la història de la vida de Buddy Bradley buscant un personatge molt simple. Vull dir, simplement l'únic que volia ell era estar tranquil, tenir felicitat i amor, ja està, vull dir, no, ni més ni menys, i una cervesa, i bueno, el que passa és que ell és un, Peter Page és un autor que té molta inquietud musical, molta, i ho plasmava en el còmic, sempre parlava de música, sempre sortia el tema musical, no? I com que va enganxar a l'època de Nirvana, de Pearl Jam, tot allò, doncs el personatge que neix a New Jersey, passa a Seattle, després, val? I quan està a Seattle, doncs és una bogeria, no? Inclús fa manager d'una banda d'un grup grunge, no?, que estan com una cabra, i el seu company de pis, en La Pestoso, es posa a cantar en el grup, és boníssim, no?, perquè el tio està, no sap com sortir de l'escenari, i s'acaba posant un plomero en el cul.
Fantàstic.
I escenes realment apoteòsiques, no? I el bo és aquesta manera d'explicar tan, tan histèrica, no? a la onomatopeia. És, per exemple, si s'està sobant, està fregant algú, pues l'onomatopeia posa sobar, saps?
Directament, ja, perquè hem de posar res més, no?
Sí. El soroll no el posa. Ell el que fa és, per exemple, tortazo, saps?
Pues, gros. Això ha creat escola, perquè hi ha altres còmics actualment que això ho he vist fer.
Sí, jo també ho he vist.
Scott Pilgrim, per exemple, que també fa servir aquest tipus de recurs.
Sí, aquest recurs va ser el primer cop que ho vaig veure i va ser genial, no? Perquè una bufetada i sortir tortazo ben gros, no? És una manera d'onomatopeia molt divertida, no? I anava a explicar al principi, no? És que en tan poc temps explicar tot el que és Barry Bradley és molt poc, no? Però Barry Bradley, jo aconsello a tothom que es compri el primer número, que és Barry Los Bradley, que... tot comença amb els fills apalancats per ahí, no? Ell i la seva germana i el seu germà petit, que més tard seria un feixista bestial. La seva germana és una tia histèrica i un poc agraciada, doncs, i ells els criden i els reuneixen per dir-los que la mare s'ha de posar a treballar, o sigui que hauran de petxugar amb les coses de casa, i es posen histèrics, estan de desesperats, no? I ho fan tan malament que obliguen la seva mare a no treballar, o sigui, quedar-se a casa a ajudar-los.
Això podria ser una mica basat en una història real, fa pinta,
sí. Sí. Vull dir, estic seguríssim que això va passar a casa seva. Vull dir, i en moltes cases ha passat això. Vull dir que els fills hem creat un... Als anys 90 érem tots uns passotes, no? Una mica mal criats, no? No tant com ara, perquè la generació que està creixent ara m'està començant a fer patir. Però la fins de generació dels 90 reconec que vam ser bastant desastres,
Ara eren bones persones, home, encara.
Home, sí, però... Déu-n'hi-do, érem, jo, almenys el meu cas, va ser... A mi em van fotre fora de tres instituts, o sigui que... Ja, però vaig cremar un pati. Va en sèrio, Vull dir, no per això, per moltes altres coses, amenaces de bomba i més coses, però bueno.
Un dia hauríem de dedicar l'espai a explicar les aventures en Barna.
Sí, em faré un còmic també, vull dir que...
Això t'anava a dir, no? Has pensat?
No, sí, estic preparant un còmic, un dia us explicaré, un còmic que es dirà Doble Vida, i que anirà sobre una mica la meva vida i com acabo fent de doble.
Molt bé, no, està bé. Per cert, i actualment Peter Baig està fent alguna cosa?
Peter Baig últimament està bastant apalancat, no? A partir del número 16 d'Odio, ell va passar de blanc i negre a color perquè ell tornava a New Jersey amb els seus pares, val? Amb la seva nòvia.
Sí.
I ja va agafar un tintador que li tintés les planes perquè el tio anava cara barraca, ja no li agradava tant la història. L'any 98 ho va deixar i a partir de llavors ha anat fent col·laboracions, no? I com si haguessin cameos dins del còmic. Inclús va fer un còmic de Spider-Man.
És veritat, sí, ja l'he llegit aquest.
Boníssim.
Una cosa estranyíssima.
Estranyíssim.
Bueno, Bernat, ho hem de deixar aquí. Mira, si de cas un altre dia podem continuar amb Peter Baig, perquè encara ens han deixat un munt de coses, és molt interessant el personatge.
Molt bé.
Vinga, Bernat, una abraçada. Fins la propera.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Marta, jo mateix també m'acomiado. Fins la propera setmana.
Ens escoltem.
En primer especial de Sitges amb en Mike Costeng, aquí on ningú no és perfecte. I us deixem amb Gravity, Hank Williams Jr. amb la cançó Angels Are Hard to Find.
I've been looking for a long time for someone to get her off my mind. But you know, Lord, angels are hard to find. I want an angel with arms, not with wings. Someone that I can call my darling. If you can think of someone to fit that description, Lord, could you help me one more time? But I know, Lord, angels are hard to find. It's my lost the first one you sent to me. I didn't know till she was gone how much she meant to me.